el títol una miqueta de revolució és memòria i drets humans. Una miqueta de que jo us volia proposar, aquí el PowerPoint és molt llarg, veu que hi ha moltíssima informació, però alguna d'ella la passaré ràpid. Què és el que m'interessa a mi, almenys, o crec que puc transmetre a gent que fa comunicació? Jo diria, home, a veure, de temes d'arxivística, quina comunicació es pot fer? Jo us explicaria els últims anys que he estat a la Generalitat, el suc que s'hi pot treure en els temes que van vinculats a la descoberta dels arxius, i no parlo dels papers de Salamanca, que ahir es va fer un acte a l'Arxiu Nacional, o el tema de l'Agustí Centelles, famós, i els seus dos interessats fills. Vull dir, aquí hi hauria temes per donar-li corda i perquè tinguin interès mediàtic, n'hi ha molts. L'altra cosa és que, usualment, la mirada que es fa sobre l'arxiu es fa una mirada com molt simplificadora. Quan un lloc on la gent guarda uns documents, guarda uns papers, allà es guarden i algun dia algú els demana i te'ls donen. I els retornes i la gent ho veu com una cosa molt mecànica, sense gaire estructura, sense gaire complexitat. Després, quan ho analitzes, darrere hi ha moltes, és molt polièdric a l'arxivística, hi ha moltes coses a dir. Jo vull, en lloc de parlar-vos del valor administratiu dels documents o del valor històric, jo el que volia proposar-vos és, perquè entronca en temes de molt de relleu polític del segle XX, una miqueta com els arxius han arribat a vincular-se molt estretament amb el tema dels drets humans. Llavors, doncs, és complicat això. Què vol dir això? Els arxius sempre han tingut un valor de testimoni, sempre. Ha estat un testimoni. El testimoni històric, el senyor que fa recerca, doncs, va a l'arxiu, extrau dades i fa un llibre. Però a vegades és un testimoni jurídic. Tots tenim un arxiu, encara que no vulguem, no? L'arxiu no el crea, l'arxiu el genera a través de la teva activitat. A mi, quan me demanen el títol de llicenciat o l'escriptura de la casa que visc, són documents que jo conservo, que són el meu arxiu, però que són testimonis, tenen un efecte jurídic. Si a mi em ve una entitat bancària i et diu que li pagui la hipoteca de la casa, li diré que fa 5 anys, sortosament, que el vaig deixar de pagar. I jo tinc papers i documents que acrediten que jo ho he pagat. Quan a mi em demanen algun lloc, sobretot a vegades a Amèrica Llatina, que són molt de demanar papers, sus títulos, doctor, sus títulos, professor, sus títulos, vinga, ja tinc fet un pack de títols i de cursos i de coses per enviar-los. Què és una cosa? És un testimoni jurídic, per dir-ho així. Perquè si n'hi ha un tribunal, els tribunals, quan hi ha baralles, qui guanya normalment? Guanya el que porta els millors testimonis orals o el que porta les proves escrites. Les proves escrites moltes vegades són incontestables. En arxivística, què ha passat? Al segle XX, i part del XXI, però al segle XX, succeeixen una sèrie de fenòmenos de caire polític que fan que l'utilització dels documents dels arxius canviï. Què havia fet fins ara la societat? Fixeu-vos una anàlisi mirant enrere. Qui ha conservat els arxius més bé? Els notaris, l'església, qui més malament? L'administració pública. Per què passa això? Això no és gratuït, no és una casualitat. Per què un notari el guarda? El notari sap que un llibre notarial, hi ha escriptures dintre del llibre notarial, i que cada vegada que tu, jo necessito una còpia simple de l'escriptura de la meva casa a Barcelona, doncs el notari em cobra 50 euros. I això és una màquina de fer calés. Quan un notari jubila, un altre notari jove el que mira és de comprar-li, ocupar la seva plaça i els arxius quedar-se'ls. Per què? Perquè és un capital. És com tenir un capital al banc que et rendirà interessos. Per què? Aquest senyor igual té 2.000 clients, doncs ja tens un potencial econòmic brutal. Per això, si us hi fixeu, hi ha arxius notarials des del segle XIII. Per què? Perquè els notaris han tingut molt de cuidado en conservar els testaments, les esponsalles, tots els documents, les compra-vendes, tot. Per què? Perquè són diners, és capital. Per què l'Església ha fet el mateix? Perquè els arxius de l'Església, aneu al bisbat, aneu al diocesà, tenen uns arxius magnífics des del segle XII, des del segle XIII. El mateix raonament. L'Església era un gran senyor feudal. I quan cobrava, feia els capreus, feia un inventari d'un territori, que es cobraven els pagesos, sabia que els diners que ingressaria anaven en funció directament proporcional al coneixement que tingués sobre el territori i els instruments arxivístics que tingués. A finals del segle XVIII, el bisbe de Girona, que era un bisbe il·lustrat, en Tomàs de Lorenzana, fa una reforma arxivística molt important. Fa organitzar l'arxiu, fa actualitzar tots els capbreus, tots els instruments d'inventari dels béns de l'Església. Mirat de fora, primer penses, mira, un bisbe il·lustrat, que mirava per la cultura i pels arxius, no, que mirava per l'economia. I ho explica molt clar. I he descobert que el poble de Verges diu, cobrem els impostos, està parant l'any 1690 i pico, ella, diu, estem cobrant els impostos amb un inventari de 1578. He fet anar un agent meu a Verges, han aixecat de nou el cadastre del Cambreu, han tornat a aixecar els béns de la comunitat de Verges i resulta que no hi ha 80 famílies, n'hi ha 200. No tenen tant de bestiar, tenen el triple. No tenen 4 o 5 productes, ara conreen patates, blat de moro, productes vinguts d'Amèrica. Resultat final, el bisbe Lorenzana amb aquesta operació de redreçar, que diu ell, d'actualitzar els instruments jurídics de l'arxiu, dels inventaris, aconsegueix multiplicar per 10 els ingressos que fa el bisbat de Girona a finals del segle XVIII. Per tant, l'Església no té una conservació. Els llibres de matrimonis, de casaments i d'òbits no els guardaven perquè féssim ara reconstrucció de famílies, o féssim demografia històrica, o estudiéssim la genealogia, que està molt bé, eh? I vaig fer la de meus pares i vaig arribar al segle XIV, i em va anar molt bé que el poble de meus pares, Santa Maria d'Oló, es conservés. Ho feien perquè també era un element de prova, un determinat, era el teu avi i l'herència, és a dir, hi ha molts elements vinculats que fa que els arxius i tinguis una mirada històrica, dir que bonic, que maco, els arxius, que bonic, mira la història, que maco, quina feina més bonica, estudiar la història de Catalunya, que maco, i l'altre és, i no d'haver cuidat, això es conserva perquè té un sentit més enllà de la història, que està molt bé cuidat, només per la història ja és un sentit absolut que s'ha de conservar. Però a més hi hem d'afegir un altre valor, són testimonis jurídics, són proves irrefutables. Fa pocs dies ho he vist a la premsa, aquella nau famosa de l'Odissei, aquella empresa americana que va trobar 500.000 dòlars en monedes de plata d'un vaixell de l'armada espanyola que s'havia enfonsat a la costa espanyola, no? En terreny, diguem, que era de la marina espanyola. Però aquesta gent s'ho van endur corrent cap als Estats Units. El plet ha estat als Estats Units. Per què van guanyar? Perquè l'arxiu de la marina van aconseguir demostrar que el barco, una senyora de les Mercedes, va estar construït al dia i quan venia d'Amèrica portant una fortuna amb monedes d'or, anava en missió de guerra de l'estat espanyol, entre comens, de la monarquia espanyola, i que per tant això pertany a Espanya. I aquesta setmana, doncs, la gent d'Odissei, que estava dipositat a Florida en uns magatzems, han de tornar els 500.000 monedes, que diu valorat això, 500.000 dòlars, al govern espanyol. Per què? Perquè algú havia guardat els documents del segle XVIII, doncs uns documents generats del segle XVIII, 200 anys després, tenen encara un valor testimonial aconseguit, i els de l'Odissei són els millors clients de l'Arxiu Real d'Índies d'Espanya, que està a Sevilla, que és el gran arxiu de la conquesta d'Espanya Amèrica. Aquests arxius que fan, envien gent allà, jo ho conec, amics meus ho fan, vas allà, et paguen un sou de nassos i tu vas investigar, i dius, vaixell enfonsat, l'armada anglesa, que en aquest cas va ser l'armada anglesa, sempre és la perfil del dia, no? Tots els anglesos, els que són fons en el programa, sempre que tenim tant de venir els francesos, pobrets, eh? Doncs, va, i resulta que descobreixen que a prop de Vigo, el 1500, no sé què, el 1600, no sé què, el 1700, s'ha enfonsat un vaixell que venia d'Amèrica. 90% de possibilitats que portés carregaments valuosos d'or, moltes vegades, a les mines de Potosí, d'on vulguis, no? Doncs, aquests tios fan això, fan una recerca i els diuen els d'Odissei, atenció, després de molt remenar, creiem que el barco ha d'estar per aquesta zona, aquests tios van haver radars brutals fins que ho troben. I fins ara s'havien dedicat de manera gratuïta, un gran benefici econòmic, a expoliar patrimonis quan eren fora d'aquests territorials, que a vegades són fundàries brutals, o, no diguem res, fent la feina sense fer gaire soroll dins d'aigües territorials espanyoles. Ara ha patat el tema de Nostra Senyora de les Mercedes, però si no ho havien fet 40 vegades això a Espanya. Per cert, els van empaitar, se'ls va anar massa a la boca algú d'explicar el gran tresor que havien trobat, i es van trobar que el govern espanyol va dir s'agafa el roc i ara anirem per ells. Van contractar a un advocat americà especialitzat en això i han guanyat el cas. Segurament els ha costat més que l'és el cas, segurament els 500.000 dòlars, eh? Però és una moció d'escarmentar-los i de demostrar que a partir d'ara, cuidado, el que s'ha de fer. Per tant, 200 anys després, uns documents generats en un context administratiu, construir un vaixell, flatar-lo, que anés a Amèrica, que tornés, que portés carregaments, resulta que serveix per demostrar que aquests béns són propietats d'aquest cas del govern espanyol. En aquest nivell de testimoni, per tant, hem de veure l'arxiu com dir, l'arxiu és un testimoni, i per tant, té documents que, malgrat el pas del temps, al moment determinat tenen un gran valor. Jo ho situo en un altre context. Què és el xius pels drets humans? Què passa? Què ha passat al segle XIX? Ai, al segle XX. Al segle XX què passa? La Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, després ve el que és el detonant de l'utilització dels arxius per a la causa dels drets humans, que són les guerres de Bòsnia i Herzegovina, els Balcans, la guerra dels Balcans entre Sèrbia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, les famoses dictadures militars d'Amèrica Llatina, les dictadures sanguinàries d'en Pinochet a Xile, del Videla i el Caltieri i altres persones de malviure a Argentina, a Brasil, a Mèxic i a Espanya, el 36-39, després, tota la dictadura de Franco. Són dictadures que pressionen a la gent, persegueixen gent per pura raó ideològica, afusellen gent sense cap mena, en molts de casos, de respecte a la legalitat vigent, i d'aquí en surten milions de persones perjudicades. Aleshores, quina és l'habilitat? És els arxius, si estan organitzats adequadament, que és un principi, i dos, són accessibles, en aquests contextos són un instrument bàsic per restituir els principis de memòria, la veritat, que és molt difícil, sempre la veritat és un concepte a vegades complex, i de justícia. Perquè passi això, perquè tu puguis a un tribunal i dir a mi m'ha passat això i demano que algú em retorni els meus drets econòmics o morals o propietats, cal no només testimoni, sinó cal trobar informació. I això ja de fa un temps, una part de la gent que està en el món dels arxius que van pensar que hi ha una part d'arxius que tenen informació molt sensible i que és una informació que ha de ser molt favorable en els casos que hi hagi, doncs, transicions polítiques de dictadures a democràcies o casos en què s'hagi de recuperar els drets de les persones. Fins i tot les paraules que dic memòria. Saben, no? Diuen que el poble que oblida la història està condemnat a repetir-la. Això l'ésser humà és un expert. Guerres, paus, guerres una altra vegada. Ara aquí dos dies Israel i l'Iran es fotran a canonades també, ningú n'aprèn. Tornem a repetir la lliçó, però l'hauríem d'aprendre, no? És una guerra que hi ha sempre, allò, a la consciència a vegades la sensació de que no ha servit de res. La guerra civil espanyola, el balanç del 39 és ben trist. És una gent d'un país anant agarrotades, amb 200.000 afusellats, milers d'exilats, i exilats interns, gent que es queda aquí, que calli, que decideix que per aquell dia no dirà res més i que no vol tenir problemes. No? I uns guanyadors que es dediquen a pressionar. Argentina, una dictadura militar brutal, que respon a unes protestes d'algun grup terrorista, també cal dir-ho, els famosos montoneros, amb un terror institucionalitzat que porta a la gent. No? A Argentina, 25.000 desapareguts, a Xile, 35.000 desapareguts. Per què serveix això? Jo estic en un projecte que es diu Recuperació dels arxius de les dictadures militars, d'una associació creada a Barcelona que es diu Arxivers Sense Fronteres, que ens dediquem precisament a recuperar arxius del període del 76, 73, 74 fins al 85, que torna a la normalitat. Són documents que serveixen per poder demostrar que el govern argentí, un determinat, diguem, declara la guerra al seu propi poble i que es dedica de manera indiscriminada a l'eliminació física dels seus adversaris polítics sense mesurar si aquest senyor és un montonero i porta una metralleta, o ara a Uruguai si és un tupamaro i també va amb metralleta, o, i després ens hauríem de preguntar per què hi havia gent jove que agafava metralletes als anys 70, no tot és tan senzill que eren gamberos o terroristes, amb raons profundes de desigualtats socials, i després també t'has de preguntar doncs com és que un estat riuen que no discrimina i arrasa les universitats, sobretot, on hi ha el jovent més il·lusió, més polititzat, amb més ganes de fer coses. Per tant, ens movem amb uns arxius que els hem d'organitzar, recuperar i fer accessibles, això és molt important, per tal de que es puguin recuperar els drets morals, econòmics, de persones que han estat perseguides, algunes d'elles ja desaparegudes i mortes i per tant pobrets, però la família, els fills, els nens tenen dret a saber una mica. Això, hi ha un estudi, per tant, hi ha un moviment dins del món dels arxius que consideren que això és indestriable de la pròpia ètica professional i que això no és una cosa que s'hagi de fer si toca o és voluntari, no, que impregna la professió ara. No, la professió a banda de ser un instrument de gestió eficient de la informació, a banda de ser una professió molt abocada a recuperar la història, també és una professió abocada a la defensa i a la recuperació dels drets humans. A l'any 95, un espanyol, Antonio González Quintana, va fer un estudi capdavanter per la UNESCO, en què ja plantejava aquest problema, però ja el 95, perquè és el moment que s'està acabant la guerra dels Balcans. És a dir, per desgràcia, tot aquest moviment de correlacionar arxius i drets humans apareix davant aquestes catàstrofes que us comentava. Del 73 al 85 les dictadures argentines, el 95 s'acaba la guerra dels Balcans, eh? I altres que podríem explicar, eh? Però que fa que un moment determinat la UNESCO o òrgans internacionals prenen consciència de que hi ha un problema molt greu i que no poden deixar passar aquests abusos contra els ciutadans de determinats països sense fer cap mena de moviment. Eh? I a partir d'aquí és quan hi ha... Què fa sobretot? Quan hi ha aquesta repressió, qui té més documentació? Hi ha dos tipus d'arxius privilegiats amb informació, però de molt mal entrar. Un són els arxius de l'exèrcit. Espanya és una assignatura pendent. La senyora Carme Chaco, quan era ministra de Defensa, va dir que ho arreglaria. No ha fet res, amb aquest no ha fet res. Eh? Vosaltres aneu a l'arxiu d'Àvila, aneu a l'arxiu de Guadalajara, així ens trobem amb 40 quilòmetres de documents desorganitzats. Jo vaig anar una vegada a demanar informació, vaig anar allà, bon dia. Bàsicament gestionat per militars, era bé professionals de l'arxivística, un o dos amb moltes hores, va rebre un militar en galons, que havia fet la mili, no sabia ni si li havia dit ni coronel o ni capità, ni general. Sempre diu que quan sàpigues els galons, tira cap amunt, digue-li mi general, que si no es molestarà. I em va rebre un senyor i em va dir, què quiere? Si jo vinc a buscar uns documents, estic fent un treball d'una família fotògraf català, Agustí Centelles, que té dos fills que són unes perles, i que vull fer un llibre, el vaig fer, Lluís me'l va presentar a Girona, i vull estic buscant informació. Bueno, doncs digue'm l'expediente. Diu, un expediente? Jo sóc de l'ofici, digui'm quins fitxers hi ha. No hi ha fitxeros. O no hi ha fitxeros? Aquí no està nada organitzat. Bueno, doncs què faig? Va, vostè mateix em va dir. Bueno, joder, a veure, perquè, bueno, explica-se-lo a tal, va obrir un tio. Digui, miri, jo estic buscant un fotògraf que es diu Agustí Centelles, que a la Guerra Civil va fitxar pel CIM, el Servei d'Informació Militar, i aquest senyor va treballar amb el Servei d'Informació Militar, va fer unes fotografies, es va exilar a França, li vaig explicar, ah, esto, miren les sèries, la tia de buscant va ser un parell de projectes, no? Però clar, d'entrada, la manca d'accessibilitat és un element de manca de transparència i diguem, de manca de relació democràtica amb els ciutadans. Emparant-se que l'arxiu està desorganitzat, no pots accedir a la informació. Diuen que els diguis què vols, no pots dir-ho, sí que pots dir el que vols. El que no pots dir en un arxiu normal és dir, mira, cal dir que hi ha l'inventari. Molt bé, doncs, miraries i dius, ostres, aquí, a la secció 8, que és tal, la sèrie documental tal, aquests expedients se'n sembla que es lligats. Clar, un arxiu desorganitzat, per tant, primer element, la desorganització no és producte només de la deixadesa, és producte d'una estratègia planificada. Si no organitzen els arxius militars és perquè l'exèrcit està totalment en contra. Que ningú s'enganyi. No és allò de no tenir temps. No, no. L'exèrcit no li agrada que s'organitzen els arxius militars perquè sortirien tots els sumaríssims de la Guerra Civil, sortirien des dels papers de principis de segle, del pistolarisme i de la Setmana Tràgica, fins al que ells no volen que surti, que és els judicis sumaríssims de la Guerra Civil. A un individu, com un company, jutjar-lo en 3 dies i fusellar-lo, que ja està premeditat. És a dir, abans de jutjar-lo ja està escrit que aquest tio el fusellarà. No hi havia pas cap problema. Eh? Guadalajara, Avila, tots els arxius militars, que s'hi hagin quilat els arxius de les policies secretes. Si llegiu els diaris, haureu vist avui que la senyora Merkel s'ha passat finalment el nomenament del president del Parlament alemany, si això ho seguim. Els liberals ja han imposat un tio que es diu Joachim Gauck. Qui ningú sap qui és aquest senyor. Alguns han dit, ah, el senyor Joaquim Gauck, que bé. Aquest senyor era el comissionat federal pels arxius de l'Estat, és a dir, els arxius de la policia secreta alemanya. Aquest senyor, gran prestigi bé, que quan va caure el mur de Berlín el 89, aquest senyor va ser dels que van protegir els arxius de l'Estat, que era la policia de l'Alemanya Democràtica, entre cometes, després en parlarem un segon, i aquest senyor durant 7 anys ha estat el director d'uns arxius que han trasbalsat la vida d'Alemanya a mitjans de totes les revelacions que després comentarem. Doncs aquest senyor, imagina, ha arribat a tenir prestigi, que ara és el president del Parlament d'Alemanya, a la coalició conservador-liberal. Un senyor que està treballant al món dels arxius, és impensable, no? Com no pot això allà de Montse Alsàs, això és el que vine a fer, arribin a fer president del Parlament, aquí n'hi ha que pot passar, és que et fotin porter del Parlament, no? No, president. Aquest estudi, el passarem ràpid, eh? Perquè això sol seria per una conferència. I l'únic que vull dir l'atenció és que ja hi ha una miqueta de doctrina. Eh? Hi ha un document de l'UNESCO que diu, atenció, tots els països que hagin passat per transicions polítiques, de dictadura a democràcia, o que hagin passat per enfrontaments militars o guerres interiors, el terrorisme, el que sigui, aquests països han de tenir una especial cura dels arxius militars i dels arxius de les policies secretes, que és on es conserven els instruments que ha utilitzat l'Estat per lluitar contra això, i es veurà si l'Estat ha estat respectuós, democràtic, i ho ha fet en un context adequat, o l'Estat ha fet de terrorista, com feia el senyor Pinochet i el senyor Videla, que eren ells molt més terroristes els propis ciutadans, els quals perseguien. No? Els arxius serveixen per veure, primer, com es fa la transició de la dictadura a la democràcia i com es recuperen els drets, però també, molt important, dibuixa què s'haurien de fer amb aquests arxius. Eh? Doncs, s'han de conservar, han d'estar disponibles, i aquí és molt llarg, vull dir, cada un d'ells és un... S'han de sotmetre a la legislació democràtica, no val com a Espanya, que la... quan vas als militars i diuen no, perdoni, nosaltres tenim la nostra pròpia legislació, et diuen ells, va, moltes gràcies, doncs, fins a què serveix la Constitució, la llei d'arxius, no, no, ells tenen la seva legislació i queden sostrets d'un control. Tot el que et serveix a tu quan vas a un ajuntament per dir, perdona, que el dia. Es llegeix l'article 105b de la Constitució que diu que jo tinc dret a accedir a l'arxiu, o es llegeix la llei d'arxius de Catalunya, o es llegeix amb els militars això. Per tant, també aquests arxius s'haurien d'adequar a la legislació democràtica. Han de quedar sota el control de les autoritats democràtiques. No val que els arxius militars quedin en mans dels militars. Si són arxius, han de passar a les autoritats democràtiques. A molts països, davant del fet que s'havien destruït molts documents, han creat comissions de la veritat i la reconciliació. Han dit, ja que no tenim documents, escoltem els testimonis. I això Amèrica Llatina, a Guatemala, Perú, Ecuador, Colòmbia, ha fet comissions per a la veritat i la reconciliació. La veritat i la reconciliació. I han entrevistat a 150.000 persones que passen a explicar el que han patit en mans de la dictadura. A Argentina també van fer-ho, a Xile també. Llegir-ho és tot una... No, no és gens avorrit, tot el que és molt trist quan veus fins a quin punt els estats han comès autèntiques atrocitats sobre els seus propis ciutadans. Molts tribunals de justícia s'han creat tribunals específics per els Balcans, per Ruanda, per grans genocidis. Aquest seria molt interessant que es veiés la documentació d'aquests tribunals perquè és el que explica què ha passat. Una altra cosa important, això no val deixar-ho en qualsevol lloc. Aquests arxius han de passar a centres d'arxiu institucionalitzats, seriosos o professionals. No val dir, jo guardarem els militars, jo guardarem la policia. No. El senyor Yeltsin, nosaltres som molt joves, si recordeu que hi havia un president rus que es diu Boris Yeltsin, no sé si un senyor que li fotia el vodka de meravella. Aquest senyor, a la caiguda del... Hi ha la caiguda del mur, després del Gorbachev, aquest té molt valent en el primer moment. Suïcida, per dir-ho així, després un governant pèssim, amb unes imatges públiques de preabusos a la seva companyia femenina o d'unes trompes que portava, que no s'aguantava dret. Doncs aquest senyor, quan anava algú de visita, regalava documents del govern. Ho vaig anar a visitar l'any, quan havia caigut fa poc, vaig anar amb una missió europea als arxius de Moscou i a l'anar-me amb l'arxiver em donava uns documents. I dic, perdó, l'intèrpret em diu, no, no, diu que se'ls emporta, no se'ls emporta, això és el document. No, és un record propi, el deixa un arxiu. No, no, és que el president també ens regala, el jefe seu li haurà regalat. Diu, però això no pot ser, no ho fem, no. Era un senyor que regalava el que som si ara vinguéssiu jo i que féssim de l'arxiu de Girona un pergamí antic, i diu, un pergamí per cada un, que no. Regalava documents al senyor Yeltsin, no? Bueno, que són béns culturals també aquests arxius, que s'ha de regular l'ús, haver-hi lleis que ho regulin, que s'ha d'exigir, doncs, tots els documents que estan en poder dels serveis, i un servei d'intel·ligència, deixem-ho així, que s'ha d'encensar, des ho hem fet a Amèrica Llatina. Primer fer un cens, a veure, què hi ha d'arxius importants per la recuperació dels drets humans. Probablement l'arxiu del Departament d'Obres Públiques, però no ho és, però el de Sanitat segur, bé, tots els hospitals i molta gent torturada, quan els veien morir, si els interessava que no es morissin, què feien? Els ingressaven als hospitals. I tu vas a Argentina i una de les vies indirectes és veure l'entrada de gent. Entrada dietal, 18 tios, Què porta Andorra? No, no és un accident de tràfic. Cremats, una orella tallada, bastats. Però algun moment, últimament, algú ha dit ell, que no se'ns mori perquè aquest l'han de fer cantar. Més a veure que té informació. I els enviava a un hospital i el recuperaven i els tornaven a portar a un centre de detenció, els tornaven a portar una altra vegada a recuperar els més informació. I això ho veus a través dels registres dels hospitals o dels cementiris. De veu algun dia al dematí apareix 25 persones enterrades NN, sense nom. Són gent que han mort en els centres de detenció i a la matinada els van enterrar en els cementiris amb unes fosses comunes, que són les que argentines estan obrint, i amb els ADNs dels familiars estan fent una feina de xinos, que és anar allà, tinc molts amics, ells, els fills, els nens, han anat a donar una prova de sang i van obrint fosses i com que vol un dia trobar una atenció, hem trobat el vostre pare, enterrat a Tucumán, en el fet, hòstia, doncs és mort. Però clar, l'altre element, quan has tractat amb famílies que han estat reprimides, jo parlava una dona sentida que et deia, bueno, jo el meu marit fa 18 anys que no queda cada vegada, un dia se'l van endur, no va tornar. Però jo encara, és trist el que diré, em va dir, encara espero, quan toca el timbre, que sigui ell, m'agrada, no? És que fa la pell d'aquella, una persona que agrada fent el timbre, va obrir, hòstia, no sé, ella no s'ha cregut que és un home, no? I va provant, i ella ja va tenir l'esperança que potser es va salvar, no? Se l'ha recordat, es palava, era i misericorda, i eren dones, ja no us vull ni explicar el que feien, perquè perderiu la fe amb la raça humana, eh? I amb els argentins i xilenos, encara més en concret. Eh? Per tant, estem parlant d'un context on als arxius hi ha senyals, i has de saber quins són aquells que els sanitaris, els cementiris, els de la policia, els que hi pot haver-hi informació de lloc. Què cal per fer això? Els documents han de ser organitzats i han de ser accessibles. Això és a l'ABC de l'arxivística. Organitzem-los i fem-los accessibles, si no tots aquests discursos no serveixen de res. Jo dic que el grau d'accessibilitat dels arxius públics és el termòmetre de la salut democràtica d'un país. A més accessibilitat, un país més democràtic. A més traves a l'accés, un país menys democràtic. El cas espanyol, la restricció a l'accés als arxius militars i policials, si ens donessin una nota de salut democràtica, no seria gaire alta a nivell d'estat. Eh? Perquè, per desgràcia, hi ha greus dificultats. Per què serveix això? Molt bé. Hem organitzat l'arxiu, els hem preservat i els hem fet accessibles. Quins són els? Això, diguem, això és la part central més important del que us explico. En primer lloc, contribueixen a promoure la recuperació de la memòria històrica. Del món. Però, bé, què t'ajuda? Entendre el passat. Amb el supòsit que aprenent del passat no ho repetiràs en el present i en el futur. O entendràs més perquè la societat és així. Entendràs perquè hi ha determinades coses que són d'una manera i no són d'una altra. No. Això a nivell de Catalunya podríem aplicar mil casos quan analitzes el passat de Catalunya perquè ara som d'una manera determinada i d'una manera determinada. Però també t'ha d'ajudar a construir el futur. Dir, mare, mira, érem així, no hem passat a tornar al passat. Però el que el nostre país tinguem present que era d'una manera determinada i funcionava d'una manera determinada, no? Dos, proveix de documents originals autèntics i fiables per a l'exercici dels drets. Això és molt important. Gent de Civils Sense Fronteres o una gent que no esperen un minut al National Security Archive van a tribunals. Judici contra, per exemple, jo vaig estar al d'Uruguai, contra l'anterior president, el del Bordaberry. Quan venia a Bordaberry, està a la presó, l'anterior president, vull dir, cuidado, que he anat a la presó, presidents i ministres, eh? Poca broma, eh? Ara mirem Amèrica Llatina amb un somriure de commiseració i pobret, no? Pobret, no? Amb aquest tema ens donen dos voltes a nosaltres, eh? Aquí la Guerra Civil se'ns ha podrit a les mans i el pobre que ho ha volgut tocar, en Garzón l'han fotut al... Garzón és en Garzón? I de la primera part, eh? Però amb aquest tema ha estat una víctima claríssima de tocar un tema que aquí és un tema que no es pot tocar, no? Un tema de l'amnistia dels delictes. Esperem un segon cas espanyol si tinc temps. Però això és molt important. Documents originals autèntics i fiables per a l'exercici dels drets ciutadans. Tu proveix uns documents que fa que puguis anar a un tribunal i el cas del Bordaberry van anar allà, van trobar als arxius d'Uruguai uns documents que demostrava que el president estava prenent controlava perfectament la repressió. Sabia perfectament que s'entrava a les cases i que s'enduïn els nanos joves o els pescaven a la universitat, sobretot universitaris, era la seva fòbia. Gent llegida, reivindicativa. I se n'enduien els dos fills d'aquella família i mai més els tornaven a veure la pell, no? Abans d'aquests pobrets morien amb unes tortures brutals, perquè teòricament havien de confessar no sé quines coses, però el 90% no en tenien ni la més mínima idea del que els hi preguntaven. Eh? Vull dir, el l'estat s'havia quedat un fantasma de que darrere hi havia un complot internacional i aquella pobra gent l'únic que feien era reivindicar la democràcia, o era molt d'esquerres, no, no anava més enllà d'aquí moltes vegades, cap acció militar moltes vegades, molts d'ells, en canvi, morts en unes condicions molt greus. Doncs aquest senyor, amb les proves testimonials, va quedar a la presó, fot 5 anys a la presó. En Pinochet li va anar d'un res, d'una hora però no vist, quan era a Londres, es va escapar de l'engarzón per mil·límetres. Vull dir, perquè l'avantatge que té, que es veurem ràpidament, que... també fomenta la consecució dels valors de veritat i justícia. Això aconsegueixes que es faci llum sobre la cosa, no, això la veritat no existeix, però dic, això més o menys va així. I per tant, no em vengueu en Franco, ni en Pinochet, ni en Videla com un salvador tant del comunisme, són uns assassins, i punt, i s'ha acabat dient, no, no. Això a aquests senyors se'ls ha de dir, assassins, que és el que són, uns sanguinaris. I sense cap mena de pena ni d'ànima per ningú. Sobre en Pinochet, un lladre. Es van trobar que als Estats Units hi tenia autèntiques fortunes en milions, un home que anava tant de patriota de Xina. No? I per últim, és molt important col·laborar en la lluita contra la impunitat, l'oblit i l'amnèsia col·lectiva. Jo parlo amb gent sud-americana, gent d'aquí, la Guerra Civil, el que més m'emprenya a mi és la impunitat, que és el que més ens emprenya a tots. No? Un tio que la fa molt grossa i a tu no li passa res. Això és un exemple pèssim. La impunitat és el conreu de que ja la gent al final digui, doncs, escolta, tot s'hi va. No? La impunitat és un... Per tant, hi ha gent que va de senat de judicis i diuen, no, venjatius, algun familiar sona fora i t'insulta. Assassins, venjatius, sobretot venjatius. No, jo sempre dic, no és venjança. Aquesta gent l'ha fet molt grossa. No pot ser que aquests tios es passegin pel carrer com si no hagués passat res. Jo tinc una imatge, vam treballar amb un grup de gent a Bòsnia, a Sarajevo, un dia em portava a mi, em van dir, van assignar un tio, va dir, aquest senyor el portarà perquè va estar exilat a Catalunya. I aquest senyor parla català i tot, va dir, sí, mira, aquest senyor el podrà portar tot arreu. Molt bé, hola, què tal, molt de gust. Sí, vaig viure a Castellterçol, una família, una masia, jo era molt jovenet, jo estic m'ensenyant el català i tinc un carinyo, va molt bé. Però estava un dia pel carrer, prenem un pessebre, i el tio diu, és que es transforma i comença a accelerar, 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 amb el freno posat, però accelerant la bèstia. Hosti, vaig dir, què passa? Diu, o sigui, aquest tio que passa aquí davant és el que va matar la meva germana, dius, és que l'hauré d'atropellar, home, calma, el tio es va posar fora d'ací, no? La vaig entendre, és un tio que està allà, que passa per davant un paio que resulta que fa 10 anys es dedicava a matar gent i que no li ha passat res. Aquell famós Alfredo Astiz, que finalment ha acabat a la presó, aquell militar argentil, l'Àngel de la Mort i el Roset, que jo havia fet el segon campanar, i anava pel carrer fent el merda a sobre, i que ara es permetia passar per davant de famílies que ja els havia ventilat a tots, somrient, no fotent cunyetes, no? I aquest tio finalment a la presó va costar un pebrot que hi vagi. Per què? Perquè hi ha tanta gent implicada, com es fa un document demostrant que aquest senyor era tal i allà, que formava part d'això, que va ser en el... i trobar testimonis i trobar documents. Tal dia de guàrdia, aquest senyor era de guàrdia. Aquell dia van sortir quatre persones cap al cementiri i tot. I aquest senyor estava de guàrdia en quatre més.
Aquest senyor com va testimoniar testimonis seus no van desaparèixer durant el judici? També?
Molts, sí, t'han fet desaparèixer més d'un. Ara pensa que la gent, nosaltres ens hem dedicat esporàdicament. Si t'hi dediques en continuïtat, pensa que et fan anar amb vigilància constantment, perquè si et pesquen, no només et desapareixeran, no et desapareixeran per fotent tots els tiros. Aquell pobre Roberto López que va declarar i que va desaparèixer, no es va saber, pobre tio, el que li devia passar. Però bestieses, Es pot imaginar el tipus de tortures abans de matar algú perquè els altres prenguin nota. Això fa molta por, ja genera molta por. Els de National Security que ara s'hi dediquen, en Carlos, Osorio, el Peter Forlu, la Kate Doyle, que ens va tot el dia policia a sobre, perquè els defensen els farien mites, els hi tenen un odi més brutal, però clar, són els que apareixen a dir, no ho sento molt, senyor tal, però aquesta firma això, ah, no recordo, sí, miri, vostè estava de guàrdia el dia tal, el registre de policia, de no sé, no, hosti, tu no van cremar aquella arxiu, merda, veus la cara que se'ls hi transforma, i els matxacen amb el document, i és veritat que tal dia, no, bueno, potser, no me'n recordo, però té, diu aquí, comandant en Fred Astí, de guàrdia, jefe de guàrdia, aquell dia a la nit va sortir un camió, segons consta el registre del cementiri, amb 5 persones mortes, què va passar? Ah, un accident, té un centre d'atenció, no? Vull dir, el fan per aquí. L'oblit, també és molt trist, jo no me'n recordo, no sé què ha passat, mala pata, no? O l'amnèsia col·lectiva. La gent oblidem amb una velocitat fantàstica i això és una pena important. Per què serveix tot això? Molt bé, tota aquesta documentació que reunim, què hauria d'ajudar-nos a fer? Primer, amnistia pels delictes d'opinió. Hi ha persones que diuen, no, jo no vull res, jo només vull que reconeguin, o a mi que era d'esquerra, o a mi deia, no, jo només vull que reconeguin que jo no feia res malament pensant diferent. Només vull això, que algú em digui que jo no era un delinqüent, senzillament jo pensava diferent. Això que sembla tan elemental avui dia, en aquests contextos, a vegades bastant senzill. La persecució ideològica per a l'estat repressor és una pena greu. Quan executen en companys, els dos grans greuges, a banda de que havia dirigit una insurrecció armada i tal, era que era maçó i catalanista. No? Per ells, maçó i catalanista eren dos elements d'afusellament. Havien decidit que era així, no calia que hagués matat a ningú. Amnistia, indemnitzacions a les víctimes, això és molt important, perquè a més, moltes vegades, a banda de la repressió que han sofert, viuen en unes condicions miserables. Veus les vídues dels desapareguts, que abans apareix el marit, el fill, i viuen en unes condicions per les dones a sobre, que dius, hosti, que a més, viuen a la més absoluta misèria. Tot els ha fet el buit perquè no tinguem problemes, no? Ara l'estat argentí, xilè, que donen indemnitzacions importants a les famílies dels desapareguts, o mínim, rescabalar-los econòmicament. Depuració de responsabilitats, això per mi és el més important. Torturador, gent que ha desaparegut, gent assassinat, aquests els ha de passar pels tribunals, tots els de la presó. Tinguin 18 anys, que no és el cas, tinguin 40, tinguin 80. No val allò de dir, és molt gran, vegades, tu, que el tinguin en reclusió a casa seva. L'excusa Pinochet era molt gran. Era molt gran, però quan va a Londres va marxar en cadira de rodes i quan va arribar a Xile es va aixecar i va fotre a caminar com un senyor. Que resulta que per què sí que podia caminar. Això per mi és el més important. No deixar això impune, no val haver fotut tot autèntiques bestieses, haver matat 80 persones, haver torturat, i després resulta que, bueno, en nom de la reconciliació, en nom de l'amnistia, tanquem la porta al això no va. En Garzón va tornar un error, que una llei d'amnistia, per anul·lar-la, no és tan fàcil. Per què? Per què ell va contra la llei d'amnistia? Això a Amèrica Llatina ha passat. La llei d'amnistia espanyola del 76 és una llei molt injusta. Jo el recordo ben estudiant, vaig estudiar a l'Estat de Girona al principi, des dels dos anys fèiem tres aquí i dos a Barcelona. Girona només era el col·legi universitari i fèiem tres aquí, vaig fer tres d'història aquí, perquè soc gironí, i dos els vaig fer a Barcelona. Doncs penseu que el 76, com més ho vaig viure en plenitud, era un estudiant jove, on hi havia igual la carrera en aquell moment, recordo perfectament que en el mateix pa que anava, el pobre, el Guti, l'Antoni Guti, la seva filla precisament és l'arxivera també, el Guti, el Gregorio López Raimundo, el Núñez, anaven tots els lluitadors històrics de Comissions Obreres del PSUC, que l'únic que havien fet era anar en contra del règim de manera pacífica, i al mateix paquet sortien en creix els torturadors, els policies acusats de les bestieses més grosses, i amb el mateix pac. Feia una equidistància injusta. Posaven el mateix paquet en els torturadors i en els torturats. I aquest és el gran error de la transició política espanyola, perquè això ara hi ha aquest fullon de la memòria històrica. No pot ser víctimes i victimaris posar-los al mateix paquet i dir que sortir aquell moment tothom volia la democràcia, tothom qui més, li va semblar bé. Qui més va dir, va, fota-t'ho, oblidem el passat, va, mirem endavant. Construir el futur sobre l'oblit del passat s'ha demostrat que no funciona. I la prova és la... A Argentina hi havia una llei que deia la llei d'obediència de vida, punto final i obediència de vida. Punto final volia dir, a partir d'ara, no es pot investigar cap delicte anterior, que és el que diu la llei d'amnistia espanyola, per això ha rebut el Garzón. El cas d'Argentí, l'obediència de vida era molt xulo, l'obediència de vida, jo sóc un soldat, a mi m'ha ordenat el caporal, a mi m'ha ordenat el sergent, a mi m'ha ordenat el comandant, a mi m'ha ordenat, i arribaves al president de la república i aquest, com tenia, estava emparat per totes les immunitats, no es podia jutjar res, perquè era l'obediència de vida, no, arribaven a reconèixer-me un títol, no, sí que la vaig matar, però és que a mi el jefe meu em va dir, o la mates o fot un tiro de tu, i vaig agafar la pistola, la vaig matar. I això us explicarà un testimoni, que era perquè, al principi d'obediència de vida. El cas d'Argentina, en Kirchner, que va morir, que l'altra dona és la presidenta, va aconseguir anul·lar aquesta llei i el tribunal ho va aconseguir. Uruguai té una altra llei que es diu, els uruguaios són més... Van fer una llei que, com la paraula amnistia, no la volien dir perquè la paraula amnistia és molt lletja, queda molt lletja, amnistia perquè té molt mala fama per això, doncs es diu Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de l'Estat. És un altre artifici retòric. Ley de Caducidad, que ha caducat, de la pretensió del desig punitiva de castigar de l'Estat. És a dir, ha caducat el dret de l'Estat a castigar. Ara, amb el nou govern d'Esquerra, el Frente Amplio, també és una llei que l'han aprovat per un sol vot, una gran divisió del país sobre aquesta llei, s'ha aprovat que aquesta llei no serà impediment per jutjar gent. En Garzón va intentar fer el mateix. Garzón, quin problema tenia? Garzón, quan venia a Amèrica Llatina, la gent el pressionava molt, però deia, bueno, sí, senyor Garzón, molt xerrar, i Espanya què? Que ara hi ha en Fraga, que ara mor, que ara hi ha en tal, com és que Espanya, aquí tant donar lliçons, i Espanya què? Pensen vostès passar comptes amb la Guerra Civil, i ells veien una miqueta forçat a prendre alguna decisió. I aquí jo crec que sí que es va equivocar l'instruir-ho que una llei d'amnistia, de la manera que està plantejada a l'espanyola, voler-la passar per sobre, sense més, sense passar pel Parlament, això calia una cosa que en Garzón tenia pressa, que era que el Partit Socialista, jo crec que no ho hauria fet, però calia que el Partit Socialista, amb una majoria de vots, anul·lés la llei d'amnistia, calia un procés legislatiu molt important que no es va fer. I aquí va anar pel dret. I aquí, com li tenien ganes, el 99,9% del món de la jurisprudència espanyola, al qual un 50% són d'extrema dreta, doncs els hi va posar safata de plata i la prova és que la sentència és duríssima, és el humilia, vull dir, va deixar-lo, no sé, 20 anys, 11, 11, 11, 11 anys d'inhabilitat, a banda d'això l'humilien dient que utilitza mètodes de dictadures, d'estats policials, una gent, manos límpies, que són l'extrema dreta que pot tot allà dir que va ser la dreta, perquè aquests que l'han denunciat són el Jiménez de los Santos al seu costat és d'esquerra, imagineu-vos el mal, per tant, això és molt important, i la restitució dels béns confiscats, també volia sobre que mataven la família i sobre et fotien la casa, i quan hi anaves et trobaves que això ho havia ocupat un policia, o als Balcans, anaves a Bosnia i trobaves que uns tios et havien ocupat casa teva i ja no tenies ni casa. No? Per tant, tot això és molt important perquè a través dels documents resols problemes d'una importància total. Bé, això... Sí, només un esment sobre Alemanya. Alemanya, perquè està exemplar el cas alemany. Alemanya és un cas exemplar perquè és dels pocs països que ha sabut fer ús dels accions de manera adequada. Posem-nos el context històric. 1989, la caiguda del mur de Berlín. Què hi havia? Hi havia l'Alemanya federal i l'Alemanya democràtica. Ara faig història pels que no ho tingueu al cap. L'Alemanya suposadament democràtica era l'Alemanya que estava sota l'òrbita comunista. L'estat de la policia de l'Alemanya democràtica era un estat policial. Hi havia 55.000 persones que treballaven per l'estat, la policia secreta, un país que tenia 14 milions d'habitants. I 350.000 calculen que eren col·laboradors ocasionals. És a dir, gent que ho hem determinat per pujar graons dins de la pròpia administració, per passar aquest, i no m'ho invento, per passar catedràtic a la universitat, denunciaven a un altre professor que deien que era molt burgès i molt capitalista i que no era prou comunista. I el premiaven. Això hi ha molts llibres escrits. Si entreu a l'arxiu de l'Stasi Alemanya, si som alemany i no tenim l'any per fer un foto molt difícil d'aquesta gent en aquest cas, veureu que en els últims, des de l'any, què passa? Cau el mur de Berlín i el govern alemany en aquell moment, molt ben aconsellat, són molt cartesians, ocupen ràpidament de totes les instal·lacions de la policia secreta alemanya, per evitar que ho cremin. Hi ha una quanta gent entre ells, aquella pel·lícula, La vida de vosotros, si no l'heu vista, si no la veieu, val la pena veure-la, és la història de l'Estat. I com s'ocupen, en el cas de Rússia, va ser Yeltsin que ho va ordenar, amb una diferència. En Yeltsin què va fer? En Yeltsin va fer ocupar els accions de la KGB, però per què? Algú anava amb en Yeltsin a tocar-li els nassos, deien, el ve a veure tal tio. I quan el tenia li deia, ha vist aquest expedient? Miri, surt vostè que era un comunista molt important. Ah, no, jo no havia estat gaire implicat, jo ara ja no era de moda ser comunista. Bueno, si vostè es porta bé, aquest expedient el guardarà. I si no es porta bé, i el 90% de la gent que anava a negociar els i sortia amb un expedient de la KGB, dient que eren comunistes radicals i que anessin molt en cuidado perquè això havia canviat i que era molt mal vist ser comunista. I aleshores la gent deia, què he de fer? Doncs callar o aquells favors m'han de fer. Penseu que les grans empreses econòmiques russes varen ser de gent que era del propi Politburó, el grup dur dels russos, que es van apropiar de les empreses, no són pels burgesos. És el propi règim que es transforma i dels problemes que hi ha de Rússia. El cas de l'Stasi ho fa molt més bé. Ocupen els arxius de l'Stasi i els aconcentren, cosa que els d'Alemanya democràtica no els hi va quedar, els concentren tots en un centre. Fet de nou, aquí treballen 1.500 persones. Jo he anat perquè un meu excunyat, vull dir, havia estat vigilant per l'Stasi, volia que l'aconsellés a trobar a veure qui l'espiava, qui era el que el vigilava, no? I clar, vas a un lloc que, i ho explico ràpid, però ja veieu, feu-li del muntatge, 1.500 persones. 7 milions de consultes els últims 20 anys. 7 milions de consultes. De gent que ara t'ha de dir, no, és que jo vull saber exactament a mi qui m'espiava. Penseu que hi ha un servei de psicòlegs. Si tu vas allà, cas del meu excunyat, Vas allà i dius, molt bé, Friedrich Schmidt, sí senyor, mira, aquí té el seu expedient. va anar, se'l va anar llegint, a l'alemany deia a mi, ara demana tal cosa, deia, i demana si hi ha un registre de tal tipus, i demana tal, però jo d'alemany zero. I em deia, ostres, jo veia com no estava quedant seriós. Què et passa, no? És que les denúncies, hosti, només els pot haver fet en Claus, que és el meu amic íntim, ja el coneixes, hosti, però si en Claus m'hagi fet aquesta putada. Bueno, és clar. A veure, explica-m'ho. Tal dia, tal lloc. En quin home, en Claus? Tal dia, no, no sé. Coli merda, si feien broma i tot, de, si eren parella de fet, eh? Estava casat amb la meva cunyata, eh? Però vull dir si fotíem conya sempre, eh? Vull dir, sou parella o què? El tio estava super preocupat, perquè era com un germà, eh? Va agafar i va dir, no sé què fotre's. Bueno, anem al servei de psicòlegs, va anar al servei de psicòlegs i ja li van dir, mira, faci una cosa. Com hi ha molta gent que quan sap la veritat es desmunta virtualment perquè descobreix que l'ha denunciat, un germà, un parent, una cosa brutal, li va dir, mira, vostè agafi, estigui 3 mesos i ho dormi. Aquí l'Espanyol guardem. Aquest senyor que es diu, els noms són noms en clau, eh? Alcon, Paloma, eh? Són noms d'aquest tipus, eh? Són noms d'animals. Eh? Si vostè vol saber què és el que es diu Falcó i el que es diu Colom, doncs ja li direm, però ho dormi. Ho dormi perquè l'havia molt trasbalsat i l'havia molt afectat. Va estar 3 mesos rumiant, el seu amic tot el que li anava preguntant què li passava, que estava molt raro, que havia trobat allà, i va dir, ah, se'n diu grec, se'n ben culpable. Eh? I al final vaig dir, no, que no m'interessa. Vaig dir que no ho volia saber. Però hi ha gent que sí que ho volia saber, anava allà i deia, doncs mira, ho sentim molt dir-li, però què diu ara la seva dona, quin cicle, la seva dona. Home, hi ha un acte, el Times va fer un número especial que es deia State of Betrayal, estat de traïció, que sortia el cas de gent que la vida se'ls va canviar en un minut quan algú els va dir, no ho sabia, va sortir un dia a la televisió la Vera Palenberg, que era una diputada verda molt important en la política, de molt de pes, com sigui sortit, va, res, de pes. Un reconeixement públic, com sigui sortit la Cospedal o aquest grup, la Sala de Santa Maria, que vull dir que tothom els coneix, eh? Polítics reconeguts, almenys a nivell d'imatge, eh? A nivell de cosa d'ideologia, eh? A nivell de reconeixement públic, no? Doncs va sortir a la tele i li van dir, quina és la persona més admiro? La persona més admiro el meu marit, ha estat al nord, pam, cap una estona, faria flames en trucades, truca un tio, diu, perdoni, perdoni, el seu marit. El tio ha estat a l'arxiu de l'Estasi i el seu marit la va denunciar 2 vegades a vostè. I va dir, oh, això no pot ser, el que diu era impossible. Quan va arribar a casa, el marit ja no hi era, ja havia fotut el camp. I va reconèixer que per guanyar la càtedra es havia vist obligat a fer-ho, que ell ja havia mirat de fer una denúncia que a ell no li fos molt lesiva, però que hi havia un moment que li van dir que si volia la càtedra havia d'explicar a la seva dona en quins grups es movia i que ell havia tingut un de feblesa i que li demanava perdó i ara vol que sabem res. I en sortia la tira de gent que des de la pròpia família els havien denunciat. Dic que a Alemanya va haver un moment, quan hi vaig anar el 92 a veure-ho, era a la tele cada dia, era de mig telediari, era el tema de una nova descoberta, el cantant Biermann, que era molt famós, també havia estat espia de no sé on, no? O hi van depurar el 5% dels mestres, el 7% dels funcionaris, i va provocar als anys 90-96 un trasbals a Alemanya, que només es pot suportar un país que és rígid, cartesià, ordenat, i molt ben muntat, amb 500 funcionaris, organitzant els arxius, amb un sistema d'accés fantàstic, un servei de psicòlegs, una cosa muntada superbé, amb una finalitat, recuperar la memòria, fer justícia, que la gent que se sentís afectada la pogués utilitzar els arxius. Amèrica Llatina, per desgràcia, vaig acabant, va ser d'altra manera menys organitzat. Per què? Sobretot perquè els arxius van en Pinochet en va saber molt. Tenia un que es deia Contreras, que era la seva mà dreta, que va fer desaparèixer tots els arxius que ara no es troba res, i Argentina semblantment. Argentina corre la fàbula de que ho van encarregar amb uns avions que van fer escala a Torrejón de Ardoz i que estan amb unes càmeres de seguretat de Suïssa. Això fa córrer. Dic, em jubili, ho miraré, ho intentaré a veure si ho descobreixo. Eh? Ara no tinc temps per això, però que pot ser veritat. Eh? Difícilment es crema. El cas d'Amèrica Llatina, el que els ha fet mal va ser la descoberta de l'arxiu del terror i ja aniré acabant amb aquesta anècdota, però anècdota que és categoria. A Paraguai, Paraguai és un país molt, molt desconegut, ara comença a ser un tal conegut per un país que havia tingut un dictador que es deia Stroessner, Adolfo, Stroessner, que era un sanguinari, però era un país petit, entre Argentina, entre bueno, Uruguai, Bolívia, allà posat al mig, amb una gran població ètnicament, doncs, vull dir, no raça blanca, molt abandonat del món, amb 7 o 8 milions d'habitants, molt poc preocupat per ningú. I aquí, quan a les dictadures militars van crear l'operativo Condor, és a dir, per això ho diré bé, Xile, Argentina, Uruguai, Brasil i Bolívia, aquests 5, van decidir que jo volia desaparèixer aquest senyor que era argentí, però no volia, al passar a Uruguai els uruguais me'l desapareixien, és el palabra ells. I es anaven creuant els presoners. per matar-los fora del país per deixar menys pistes. O els pujaven amb un avió i prenen el Mar del Plata, si no heu estat mai, un mapa, eh? Entre Buenos Aires i Montevideo hi ha el Mar del Plata, allò que travesses amb aquella companyia, que abans era una companyia que feia el Barcelona-Palma de Mallorca, amb aquells buquebús, que hi ha 200 i escaig quilòmetres, pujaven un avió i els tiraven a baix. Normalment, segons els metges, moltes vegades ja moren ofegats pel camí, si no, digo, quan piques contra l'aigua és com si piguessis contra formigó, és a dir, no era allò de les pel·lícules del James Bond que es tira des de dalt, no, no, quedes esclafat, és bo que l'aigua té un efecte que és com si piguessis contra formigó, no, 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 no baixes a l'aigua i tornes a pujar, eh? Vull dir, perquè els tiraven des d'allà, en sèrie, moltes molts els hi punxaven ben total per apuntar-los una miqueta, quan se feia servir als parcs als anys 60, i els tiraven dalt a baix. I alguns, si no, se'ls anaven traspassant i anaven eliminant. Un brasileny a Bolívia, un bolivià a Paraguai, es anaven creuar la gent. Van crear l'operativo Cóndor i van crear un arxiu que el van posar lloc més segur, un terra més segur, a Paraguai, a Asunción, que no hi anava ningú. On? A un suburbi que es diu Lambaré, amb una antiga caserna de policia. Va passar, l'any 95 s'acaben les dictadures, perdó, el 85 s'acaben les dictadures militars, Estats Units decideix que ja no cal pelar més comunistes i comença a apretar, a tornillar. Estats Units ha estat sempre darrere d'aquest tema, eh? Us ho explicaré un segon, una anècdota. Estats Units decideix que ja no toca, que ja no els indica aquestes carnisseries, que se'ls ha anat la mà tota aquesta gent, hosti, que s'han encullat, que poder ja els han fet molt grossa, doncs comença a apretar i acabar aquí en els règims democràtics. Perquè el 85 tots comencen a anar cap a règims democràtics. Els de Solucion, de l'Embaré, lloc d'agafar i eliminar els documents, que fan? Agafen un tio i el posen allà que faci vigilància. Aquest tio, que a més li pagaven un sou, que aquí no deia res, allà hi tenia tots els arxius d'aquesta operativa, d'aquestes operacions de creuament de presumptes terroristes a través dels cinc països. Aquest tio arriba un dia que no el paguen, no el paguen, va allà i diu, escolta, a mi no em paguen. I diuen, és que no cal que vingui més. Hem decidit que ja no cal. El tio que té de dir, mala sort, havia vist a la premsa que hi havia un defensor dels drets humans que es diu Martín Almada i un advocat que es diu Juan Fernández, que anaven dient que s'havia de fer justícia i justícia, i els truqui i els diu, voleu una sorpresa? Veniu aquesta nit a les 10 a tal lloc, i veniu diversos, que us donaré una sorpresa. A les 10 de la nit els obre la porta i els diu, aquí teniu els arxius d'aquests comunistes. Quan hi va anar-hi l'exèrcit a treure-ho, ja hi havia la CNN, hi havia televisions, mitjans de comunicació, no van poder fer res. I això va quedar emparat pel govern, i ara és el gran arxiu que ha possibilitat, doncs, totes aquestes coses. Acabo, perquè m'estic passant del temps, i això és veritat de concedició, si només una petita cosa... Quina inversió és?